La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Tres quarts en punt de 12. Comencem la secció Fahrenheit 91.5, aquesta secció de literatura que fem cada setmana i cada 15 dies amb Jordi Van Campen. Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Mullat, mullat.
Sí, home, avui és un dia d'aquells que és per mullar-se, eh?
Però ja va bé. Per llegir, un dia mullat va molt bé.
Home, sí, sí, sí. Inspira, almenys.
Inspira a llegir. I tot és tranquil.
A llegir. Exacte, sí. Perquè no inspira sortir a córrer, precisament, eh? Què et sembla això de Setmana Santa? Si això de venir a treballar aquí un dimecres, hi ha gent que està de vacances...
Doncs em tirareu pedres, em direu de tot, però a mi no em sembla malament. Jo crec que, tal com estan les coses, treballar una mica més no ens diré malament.
No,
però això no vol dir, això no vol dir que el que s'ho mereixi tingui vacances no les hagi de fer. Eh?
No creéssim aquí un problema més gros del compte, eh? Doncs mira, avui, per parlar de llibres, avui tenim un parell de llibres d'una santcugatenca i un...
I un quasi santcugatenca.
I un quasi santcugatenca, com deies abans. En el cas de la... Comencem amb la Dona Veloz, d'Imma Monsó, si et sembla. Santcugatenca va estar al programa, va parlar
santcugatenca, de... Santcugatenca lleidatana, perquè aquí tenim de tot. Aquí a Sant Cugat tenim... Jo mateix soc santcugatenc holandès.
Sí, ja se sap que el santcugatenc... O sigui, el que és ser de Sant Cugat és una mica laxa, eh?
És una cosa molt curiosa, sí. No, la Monsó va venir per aquí a Sant Cugat, a més a través d'una cosa molt bonica, que és l'amor. Ara no entrarem en detalls, però hi havia doncs, un santcugatenc que ja no és entre nosaltres, però que sí que el podem trobar en un dels llibres més importants de l'Imma Monsó, que és Un home de paraula, que em sembla que va sortir el 2009, em sembla. I estem parlant doncs, de que es va quedar a viure aquí a Sant Cugat. Ella viu per allà a la zona del Pi d'en Xandri, i l'escola, vull dir, no l'obra. I és una santcugatenca de pro i molt important. Pensa que en el llibre aquest del qual parlarem ara s'ha endut el premi més ben dotat de tota la literatura catalana.
Sí, sí, el Premi Ramon Llull, 2012.
El Premi Ramon Llull, que és una picossada important. Premi que moltes vegades la crítica després ha dit que no valia la pena, que el llibre no era prou bo, etcètera, etcètera. En aquest cas, crítica i públic van de la mà i tothom està absolutament d'acord que és una obra que val la pena. I doncs això és bastant difícil.
Sí, és difícil que crítica i públic. Bé, moltes vegades la crítica, diguem-ne que li agraden coses molt més complicades que el que seria el públic en general, per dir-ho d'alguna manera. Això passa a vegades.
Hi ha aquesta cosa, sí, hi ha un corrent aquí defensat normalment doncs, pel malaurat Baltasar Porcel o el Valentí Puig, Miquel de Palol, aquesta mena de gent que una mica defensen que la literatura hauria de ser, diguéssim, exigent i, no vull dir elitista, però diguéssim difícil d'entendre. Perquè ha de suposar doncs, un grau per sobre que tots hem d'esforçar-nos per assolir i després hi ha els que pensen que la literatura no, el que ha de fer és anar més al públic i ser més assequible pels lectors, no, diguéssim.
On et col·loques?
Jo penso que l'ideal seria un mix. A veure, en el cas de, sobretot de la llengua catalana, des del meu punt de vista és molt important que hi hagi com més lectors millor. Jo sóc dels que quan va sortir Harry Potter vaig fer salts d'alegria, vull dir, veure nanos de 14 anys amb un llibre que era quasi més gruixut que el seu cervell llegint-lo alegrement en català per mi va suposar una cosa extraordinària. Ara entenc que realment la literatura, les arts en general han de suposar doncs això, un pas per sobre perquè ens han de fer millors a nosaltres. El que no s'hi val és a conformar-nos amb el que ja sabem.
Evidentment, sí, sí. Però, esclar, si el que dius ja grau, suposo. Harry Potter, jo sóc de la generació Harry Potter, vull dir, jo...
Ah, mira.
Quan va sortir el primer aquí a Catalunya jo tenia l'edat, vull dir, més o menys.
Jo vaig aguantar fins al cinquè. El cinquè ja em va caure de les mans.
Ah, no, jo sí que... És clar, jo sí que sóc dels que l'ha viscut sencer, per dir-ho d'alguna manera, que l'últim ja ha arribat a l'època que havia d'arribar i... Però sí que suposo que jo ja et dic que llegir m'agrada, però tampoc això de buscar un repte tan intel·lectual d'aquesta manera no sé si m'hi posaria.
El Harry Potter està molt ben pensat, eh? És un llibre superben fet a base de retalls de coses, diguéssim, de la mitologia clàssica, de Tolkien, és un llibre molt, molt ben estudiat. Bueno, és un llibre, és una col·lecció de llibres.
Sí, perquè Déu-n'hi-do, és una col·lecció llarga de llibres.
Sí, però goita, l'altre dia parlava amb el Ferran Pontón de la llibreria del Celler, també col·laborador d'aquesta casa,
sí.
I m'explicava que la saga dels Jerónimo Stilton, que és una mena de rata que ara es veu que està molt de moda entre els nens i que ve d'Itàlia, es veu que són 40 volums.
Doncs mira,
40.
Tens feina, per acabar-te'ls.
No, gràcies, tot i que la meva filla ja insisteix, ja.
Doncs si et sembla, tornem al llibre, perquè ens n'estàvem anant. Avui que teníem temps ens n'estàvem anant.
L'Imma Monsó ens ha escrit La Dona Veloz, que és aquest premi Ramon Llull, elogi unànime de la crítica, i bàsicament és un llibre que ens parla d'una cosa que ens preocupa molt a tots i que tu acabes de dir. que és el temps. És a dir, aquesta cosa d'anar de pressa, he d'acabar això perquè després ve una altra cosa i si no acabo aquesta després no podré fer l'altra, etc, etc. Parlar de la manca de satisfacció, és a dir, tu quan fas una cosa has d'aconseguir satisfacció d'allò que fas i d'estar content, i tu sortiràs avui d'aquí, Albert, dient, hòstia, avui he fet un bon programa. I
estaràs,
I estaràs content, no? O els companys doncs, que ens han arreglat corrents aquest problema que hi ha hagut aquest matí a l'antena, no? Que és fantàstic que ho hagin arreglat tan ràpid. I en canvi, doncs moltes vegades fem les coses de pressa, de pressa, de pressa, i no tenim aquesta satisfacció. I això és molt important. I aquesta novel·la, doncs, que es basa doncs, en la vida d'una psicòloga, una dona doncs molt atabalada, etc, etc.
La Nes, veiem,
La Nes, directament,
sí,
no?
Sí.
Nes. I aquesta Nes, doncs, es veu, a més, superada pels esdeveniments perquè el seu pare, malalt, doncs, clar, ja li frena absolutament tota l'agenda, no? Ja és impossible de complir l'agenda i, bueno, ja es veu superada. I és aquesta cosa de voler córrer massa i de no treure satisfacció d'allò que fem.
Treure-s'ho de sobre.
Sempre estem treient les coses de sobre. I aleshores, bueno, a veure, és ben bé una tragèdia contemporània, no? Voler aturar el temps per poder fer tot el que hem de fer i no poder. Clar, el temps no ens espera a nosaltres. T'ho dic,
sí,
jo,
sí,
que vaig fer 40 anys l'altre dia.
Sí, no, jo no, encara em falta una mica, Però bé, home, 40 anys encara som...
Sí, tu ves-ho repetint, a veure si m'ho crec.
Home, sí, home, t'haig d'ajudar.
Exacte, exacte.
Si no, potser em surts corrent aquí i em quedo sense secció.
No pas. A veure, i després comentar que la Imma Monzó, això de parlar de... en aquest cas del pare o de la família, doncs ja ho ha fet amb altres llibres. El seu primer llibre, diguéssim, important, parlava de la figura de la mare. Després, abans ja hem comentat doncs, que va parlar de la figura del marit, ara ens parla de la figura del pare. Ella, a través d'aquestes, diguéssim, observacions molt fines, molt dures de la realitat, doncs el que fa una mica és disseccionar el món on vivim i francament està construint una obra d'aquella sòlida que a poc penso que quedarà.
De fet, mira, si segons la informació que teníem d'aquest llibre, diu que és una original mirada del gran mal contemporani, la tirania de la immediatesa en la majoria d'àmbits de les nostres vides i les dificultats que tenim per distingir el que és important del que és urgent.
Bé, això em sembla molt ben expressat, La tirania de la immediatesa em sembla que és molt ben encertat.
Ara escoltàvem Marina Rossell, Temps.
Llunyanos, diferents, són altres.
Teníem una mica d'acompanyament musical ara per aquesta obra d'Imma Monzó.
No, i està ben trobat, aquí el Joan ho ha trobat.
Ha estat ràpid, en Joan,
Home, és un pistolero, aquest. El tema és, no ho sé, aquesta sensació, moltes vegades la tenim veient, per exemple, la gent com el Fabri aquí, que sempre tenen temps per fer una xerrada, per fer un somriure, per estar tranquil amb nosaltres, i que ens donen aquesta tranquil·litat també. En canvi, nosaltres anem amb la maleta amunt i avall, zum, 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 i no hi ha manera.
Que a vegades sembla que si no estàs fent moltes coses durant tot el dia, no aprofites el temps, o bé fins i tot estàs sent un paràsit,
Això també ho diu el llibre. Pràcticament, igual. Aleshores, jo, doncs, recomanar-vos aquest llibre, La dona valós, de la Imma Monzó. Ha fet un canvi d'editorial, també s'ha de dir, ara la tarda trobem a Planeta en lloc de la Magrana, i bueno, doncs és un molt bon llibre per ficar-vos en l'univers de la Imma Monzó.
Fins i tot amb això que dèiem abans, podríem recomanar avorrir-se tot algun dia o altre, que sempre va bé, I ara, per no avorrir-nos, per dedicar el temps a una altra cosa, parlem de Ragtime, aquesta obra de Francesc Garriga, que deies que és gairebé Sant Cugatenc. A veure si ens expliques això,
Bueno, a veure, el Francesc Garriga és un escriptor d'aquells que compleixen amb el que per mi és un requisit molt important dels escriptors clàssics, que és que els puguem reconèixer físicament en el moment. És a dir, si jo dic, que sé jo, Cervantes, si jo dic... Tots teniu al cap la idea de molts escriptors, la cara que feien... I en Garriga és un personatge d'aquests, és un personatge fantàstic, formidable, i el tenim la sort de tenir-lo per aquí a Sant Cugat moltes vegades, sovint aquí al Mesón, o a Barcelona, doncs, a la Cerveseria Catalana. És un personatge, diguéssim, personatge.
Sí, sí, un personatge, sí.
Al marge d'un poeta francament extraordinari, i d'un molt bon escriptor, i d'un gran pedagog, també, que això també s'ha
de dir. Sí, ha sigut mestre, sí, veiem... Es va llicenciar en Filologia Germànica i s'ha dedicat durant molt de temps a la docència.
Al Sant Gregori, i s'ha de dir que també diversos alumnes seus, parlo de fa 40 anys o el que sigui, doncs avui dia són gent molt important, és a dir, gent que està formada per ell, i que doncs, ha anat després d'on fem forat en el que és l'àmbit de la catalanitat. En Francesc Garriga té una obra poètica, és una obra extensa, que ja comença molt enllà, en els anys 60, amb diverses aturades importants, de vegades amb 10 anys sense publicar, i darrerament doncs, està com publicant força.
Està en efervescència,
Sí. S'ha de dir que en Garriga és gran, estem parlant d'una persona gran, i... fins fa ben poc encara vivia amb la seva mare i la cuidava, aquí veia terra aquí al costat, I clar, amb la desaparició de la mare, diguéssim que la poesia d'en Garriga pren una orientació diferent, no? De cop i volta, clar, els mateixos escenaris que eren la quotidianitat, aquesta quotidianitat que en el llibre de la Monzó doncs, dèiem que són aquesta cosa veloç, necessària i immediata, de cop i volta són escenaris de la memòria, per fer servir una expressió del castellet. Clar, de cop i volta, el record de cada cosa, de cada pas, de cada vas brut que quedava a tal lloc, doncs queda molt palès. De manera que Ragtime ve a ser un llibre una mica de memòria, d'enfrontar-se a aquests records, des d'una puresa absoluta, perquè estem parlant d'un poeta que ja, diguéssim, que té molt, molt, molt ofici, és una persona molt purista, d'aquests de netejar molt els poemes, no hi ha ni una paraula que s'obri, no hi ha ni una frase ni un vers que estigui allà de més, i és molt bonic, francament, és ben bé enfrontar-se, a carar-se a records despullats, fins i tot un punt de dur, de cruel, diguéssim.
Home, és una mica... Sí que ens el pintes bé, aquest Ragtime. No, home,
però això és bonic, home, la poesia ha de despertar inquietuds. La poesia el que no pot fer és ser acomodatícia.
Sí, sí, home, esclar, precisament la poesia és anar més enllà del llenguatge, pràcticament.
Anar més enllà del llenguatge, trobar solucions per situacions difícils. El nano de 15 anys s'està enamorat per primer cop, no?
Sí, sí.
I què fa? Doncs busca un poema de Becker, no? I dius, ostres, com és que encara t'agraden aquestes coses? Doncs mira, perquè...
Els poemes de Becker són una mica...
Sí, una mica pastel.
Sí, anava a dir una mica.
Bueno, però per entrar en aquest món, doncs ja n'hi ha prou, no?
Per qui es va, per qui es va. Bé, doncs, Jordi, no sé si... Ara et posaré aquí un compromís, però... venen aquí uns dies de festa i de pluja, com deies, i dèiem que és bon moment per llegir. No sé si hi ha alguna cosa que t'hagi cridat més l'atenció en aquests últims dies, algun llibre que poguessis recomanar per 4 dies, així agafar-lo amb tranquil·litat aquesta Setmana Santa, alguna cosa més que tinguessis...
Jo el que recomanaria sincerament a tothom és, bàsicament, feu una mirada per tot allò que tingueu per casa. És a dir, mireu els llums dels llibres que tingueu a casa, el prestatge aquell que sempre està allà per fer bonic i mai no us el mireu, i segur que hi ha un llom que us crida, segur que dieu, hosti, això va llegir quan no
rellegir,
sé què,
no?
Quan no sé quantos... Exacte, rellegir. I aleshores, per què? Doncs perquè nosaltres canviem. Aquest pas del temps que dèiem amb la Monzó, o aquesta adonar-se que les coses canvien amb el Garriga, ens fan diferents. La lectura que tu fas és un llibre que vas fer fa 10 anys, no serà mai la mateixa. De manera que fins i tot si agafem el Harry Potter, que tu deies abans, li descobriràs coses noves, no?
No, jo també la manera de llegir. Jo recordo haver rellegit fa no res un llibre i el que abans anava molt ràpid per saber com acabaria el llibre, ara t'atures a veure, a construir-la.
No només que llegim i que ho llegeix, sinó també la manera com ho llegim.
Com ho llegim.
Està ben vist això, som a punt, veus? Mira.
Veus, ja tinc... Aporto coses en aquesta secció, eh? Una vegada que la fem, ja la setmana que ve ja tornarà tota la normalitat i no cal pas posar-s'hi. Doncs, a veure, Imma
Monzó... Deixa'm dir només una
coseta. Sí, sí, digues.
Per acabar amb el tema del Garriga. Garriga ha publicat aquest llibre en lloc de Proa, que és habitual en els seus últims llibres, a la Breu Edicions. Com ho diríem? Valorar totes aquestes editorials petites, que estan treballant des de l'anonimat, que ho fan molt bé, que com que són llibres d'editor, que els agrada fer-ho, que ho fan per plaer, són llibres ben fets.
I segurament deuen arriscar més que no pas les grans editorials.
Correcte, que van doncs, a lo segur i a lo barato.
I a lo que fa. Ja se sap que això de les grans empreses passen aquestes coses a vegades.
Però darrerament a Catalunya tenim la sort d'estar tenint moltes editorials petites que estan sortint i això és una bona notícia.
Sembla que això de les empreses petites serà el futur d'aquest país, perquè entre una cosa i l'altra ja ho arreglarem. Doncs Jordi, ens queda res, un minutet, ja seria hora d'anar-te acomiadant i desitjar-te una bona, això que dius, encara que no et vinc...
Una bona mona per tothom.
Exacte, com
Pasqua,
la que ens hem menjat,
xocolata...
Com la que ens hem menjat fa un moment de la pastisseria de Sàbat, que ens ha portat al matí i en Jaume, i res, que vagi bé i bona Setmana Santa.
Igualment.